La coneixes? Sí, i tant, és la dona d'aquell pintor. La Carme? Quina Carme? A qui et refereixes? A la dona del director?
Les dones i els dies. Amb Montse Virgili.
Així anem pel món, sense dir ni el nom ni el cognom de les dones. No importa que siguin grans professionals o que hagin descobert la fissió nuclear, perquè sempre som la senyora de o la dona de. Penseu de quantes dones ni en sabeu el nom, perquè sempre es parla així de nosaltres. Pregunteu-li a la Irene Montero, és igual que siguis ministra, i a tantes altres. Amb aquesta rèmora antiga i de caràcter possessiu, la dona de, la senyora de, s'obliden els nostres noms, se'ns perd el respecte i se'ns esborra del mapa. Avui a les Dones i els Dies parlem amb dones que viuen diàriament aquest conflicte i també d'altres que, gràcies al possessiu, han quedat sepultades de la història de la ciència o de la literatura. Podríem fer 70 programes sobre el tema, però de moment intentarem explicar-ho en l'hora que tenim per endavant. Comencem per cridar el nostre nom ben fort.
Ens podeu escriure a donesidies@catradio.cat. També tenim un Twitter i un Instagram, @donesidies.
Quan sentiu la seva veu, segur que sabreu qui és la nostra convidada d'avui. Però si la busqueu a la Wikipedia, el primer que us sortirà és que és l'esposa del seu marit. Si féssim cas a la Wikipedia, algú podria pensar que és el millor que ha fet a la seva vida. Aquesta dona és Marta Romagosa, una de les periodistes més importants del país. Treballa a Catalunya Ràdio des de fa 32 anys. Això també ho diu la Wikipedia, però després. Ha estat editora d'informatius, cap de cultura, també ha dirigit programes, ha fet televisió i també ha escrit novel·les i contes. El seu últim llibre es diu Tres nits fora de casa, editada per Univers, d'Enciclopèdia Catalana, però a la Wikipedia encara els sembla que allò que la defineix és ser dona del seu marit. No només a l'Enciclopèdia Digital, sinó també fa unes setmanes, quan va anar al comiat del tricicle als escenaris, en un diari de la xarxa, del que no direm el nom, també la citaven així, la dona de. És un fet habitual que viuen moltes dones de diferents àmbits, és igual el currículum que tinguin, són la parella d'ells, no tenen entitat pròpia. Justament en aquest programa parlarem d'elles i no direm res d'ells. Si voleu saber qui són els seus marits, busqueu a la Wikipedia. Marta Romagosa, benvinguda.
Què tal? Com estàs?
Sí, diu això la Wikipedia.
T'ho prometo. Tu ara fas un Google i poses Marta Romagosa i, surt... i el primer que surt en petitet és...
Dona de...
Dona de... Dona d'aquesta persona.
No em busco, no faig això de l'ego surfing, però ho faré.
Doncs és que ho vam fer.
Ara ho faré, ara ho faré.
Ho vam mirar i no, t'ho juro que ens rebentava el cap, no ens ho creiem.
No pot ser possible, no?
Exacte. O sigui, tu ja pots fer doncs... el que vulguis, que ets la dona de...
Està bé saber-ho.
Quan em preparàvem aquesta entrevista... em vas dir, no saps els cops que m'ha passat. Clar, jo em pensava que era una cosa inaudita i es veu que no.
No, és que al final t'acostumes perquè a mi no m'agrada sortir a la foto. Aleshores tinc aquest avantatge. O sigui, quan hi ha alguna cosa i fins i tot allò algú vol fer-se una foto i jo sempre em proposo com a fotògrafa, que més m'agrada. No, 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 ja la faig jo. I a vegades hi ha algú que diu, no, no, tu també t'hi poses. No, tranquils. I llavors a mi em va bé aquest paper perquè així no surts, no estàs en un escenari que només m'agraden per fer teatre els escenaris, saps què vull dir? Al principi, no, és que no sé si ni si m'he enfadat. Sí que m'he enfadat aquesta última
vegada sí, no?
Sí, m'he enfadat aquesta última vegada perquè he pensat, si tu estàs fent un llistat de periodistes que van a un acte, home, doncs és que jo sóc periodista, per tant no cal que em situïs al costat de posa'm també la llista de periodistes, perquè probablement també en parlaré del comiat, que ho vaig fer, no? Parlaré del comiat del tricicle. I perquè el tricicle per mi són importants a la meva vida professional. Mira, de fet, van ser els primers que vaig entrevistar quan jo era molt joveneta a Ràdio Cornellà. Vull dir que, per començar...
El teu poble, eh?
Exacte. Vull dir que, a més, tenien
una càrrega sentimental, no?
Absoluta, absoluta. I això encara em va fer més ràbia, no? Perquè és que ni tan sols deia que jo era periodista.
No, home, no, tu ets la dona de...
I aleshores dius, nois, o sigui, saps? Diem yeah. les coses pel seu nom, tampoc... No amaguem, però tampoc deixem de dir el que és obvi, no?
Sobretot que quan estem parlant ara tant de feminisme, de perspectiva de gènere i tal, encara sorprèn això, que per alguns no ha passat res, no?
Però és que a mi que cap dels extrems a la vida m'entusiasma, o sigui, jo sempre ho he tingut en compte, fins i tot abans que ara tothom ho tingui en compte. És a dir, ni una banda ni l'altre. Si tu ets important per una cosa en un àmbit determinat i ets una dona o ets un home, tu allò ho has d'explicar, ho has de dir i ho has de subratllar si cal i amb fosforito i amb el que calgui. I si no ho ets, encara que siguis la dona de, l'home de o el cosí de, és que no m'interessa. O sigui, jo no agafo i truco a un lloc i dic, hola, sóc la dona de i voldria una taula per... doncs no. O sigui, si truco jo o ho faig, que cada vegada més ho fem tot online, no? Fas una reserva, doncs posa el meu nom. O sigui, què vol dir això, que has de donar el nom de l'altre, no?
Senyora de.
Senyora de, no. O
sigui... No, a més, hem lluitat molt perquè això no fos així, no? Perquè no fóssim, o sigui, a Catalunya o a Espanya, diguem-li que és dels pocs països que no et
exacte,
canvies el nom quan et cases, no?
Imagina't, no, aquesta és l'altra, no? O sigui, tu tens un nom i un cognom i sempre tens un nom. Això, hi ha senyores grans que encara que s'ho havien canviat, com a mínim, entre les seves amistats per dir, no, és que és la senyora de...
Per fer més bo.
Feia, clar, és que a mi és una cosa que no m'hi cap al cap.
Et perd.
No, perquè si hi ha una senyora que és doctora de tota la vida o és oceanògrafa de tota la vida, i per mi és un honor que ho sigui, jo li diré pel seu nom i cognom, encara que estigui casada... amb el sum corda. És
que ho
hem
de fer més per això en general, perquè tendim tots, encara que no sigui per la professió del marit, a dir aquella cosa d'és la dona del Xavi, no? O és la dona de no sé qui.
Bueno, però a vegades
i hem de començar a dir noms i cognoms.
Sí, esclar, però vull dir que potser si passa en una època determinada els que tenim fills, que deixes de ser tu per ser la mare de... però això té un sentit, perquè si t'has de prendre els noms de tots els pares i mares, dels fills i filles, companyes de l'escola, de la teva filla, o sigui, et tornes boja. Llavors, jo encara tinc telèfons amb mare de, mare... I penso, coi, però si som amigues ara...
Doncs ara has de començar a canviar el nom.
Mare de, però forma part d'un context determinat, no?
Però tu creus que això els hi passa només a les dones, o sobretot a les dones?
No, només li passa a les dones. O sigui, segur. O sigui, no hi ha ningú que tingui... en un telèfon un home entrat com a marit de... O sigui, és que estic convençuda. Potser si és algú molt, 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 molt famós, internacionalment famós, aleshores li poses la parella, perquè si tu no saps qui és, dius, sí, home, aquest va estar casada amb no sé qui, o està casada amb no sé qui, o és parella de... Però és per tenir una referència. Però si no, sempre som nosaltres. Tot som nosaltres, sempre. Tot.
Claríssim. Més enllà d'això que ho podem ridiculitzar, ens en podem enriure, etc., creus que això t'ha causat a tu una invisibilització de la teva feina? És a dir, t'ha posat en... O sigui, t'ha tapat, d'alguna manera?
A veure, la meva parella a vegades em diu... A vegades em diu que, ostres, potser és per culpa meva que tu això no has pogut fer. Però ho diu ell. Jo no ho penso. També has de tenir en compte la manera que és de cadascú. Aleshores, quan tu arribes a una edat determinada i assumeixes quina és la teva feina, què t'agrada fer, durant molt de temps, quan ets jove, vols arribar a una cosa i, bueno, t'hi acostes, t'hi vas acostant, i si no acaba sent el 100% el que tu volies, doncs hi ha un moment que l'edat et diu ja està, ja tinc el que vull i deixo de lluitar per una altra cosa. Com que no m'agraden els cops de puny, he estat còmoda, estic còmoda. No crec que m'hagi tallat les ales en res. Tot i que, ja dic, és ell el que a vegades em diu si no fos per mi, tu estaries aquí o allà o més enllà. I dic, mira, noi, a vegades fem broma. Dic, si ens separem i a veure què passa i ens fem amants. Igual serien les coses d'una altra manera, saps?
Parlem-ho.
Parlem-ne, no? Parlem-ne. If I could turn back time, if I could find...
En el periodisme, ara que parlem d'això, has aconseguit el que volies o creus que t'has trobat en algun moment un sostre de vidre?
Jo no he aconseguit el 100% el que volia, no. Per què? No serà per culpa meva. No serà per culpa meva, no serà per ganes d'intentar-ho, no serà per ganes de fer propostes, per ganes d'intentar treballar el millor possible amb tota la gent que he estat treballant sempre, però sempre hi ha hagut alguna... li direm factor extern, que jo no he pogut controlar, que m'ha posat una mica de pals a les rodes, per entendre'ns. Però, insisteixo, tu a la vida tens dues opcions de prendre't les coses que et van passant. Una és amb un pes dur a sobre i dir, jo volia córrer 100 metres en tants segons i no he aconseguit, o dir, ostres, és que abans per fer aquests 100 metres trigava 10 minuts i ara trigo 38 segons.
I creus que hi ha tingut a veure alguna cosa de la que parlàvem ara, aquest menysteniment que patim les dones o el masclisme? Algú no s'ha cregut, per exemple, de dir, no, és que aquesta noieta, encara que té una veu molt maca, no ho sé si ho farà bé, això.
A vegades és perquè ets una dona i ets molt jove, a vegades és perquè en el teu telèfon no hi tens cap altre contacte que la gent que sempre has conegut, és a dir, que no vaig a dinar i a sopar amb gent que té molt de poder, a no ser que formin part del meu entorn més immediat. O sigui, hi ha gent que de seguida té el telèfon ple de gent amb la qual va a dinar i sopar i que són gent que mana molt. Jo no.
Tu t'has dedicat a treballar, podríem dir.
Sí, és que com crec que ha de fer la gran majoria de persones.
I que es dediquen al periodisme més, no? Clar, haurien d'intentar estar una mica al marge.
Per mi això és molt important. Jo sóc de les periodistes que encara crec que no tothom ho creu o que no tothom ho practica, que tu has de parlar de tothom amb la mateixa objectivitat, que és impossible com a tal, però que jo no puc ser d'un i d'un altre. És a dir, et poso un exemple. A mi si em demanen per fer un acte, un debat polític, jo sempre he dit que sí si hi havia tothom representat. Però si només era d'un blanc o d'un negre o d'un vermell, he dit que no, perquè aleshores quina credibilitat tinc jo si després haig d'entrevistar el groc, el taronja, el morat o el verd, saps? I evidentment que tinc la meva elecció i el meu pensament i que tinc molt clar amb qui estic d'acord i amb qui estic gens d'acord, però no puc expressar la meva opinió lliurement perquè sóc periodista i treballo, a més, amb un mitjà públic. Jo crec que el periodista s'ha de situar en un lloc que tu has de donar les claus a la gent que pensi el que vulgui i que faci el que vulgui, però tu no li has de dir el que ha de dir ni el que ha de pensar. I no tothom pensa així com a periodista. I jo encara crec que sóc d'aquesta mena de periodistes.
I encara hi ha gent que pensa que perquè ets dona se't pot domesticar més, per dir-ho d'alguna manera. És a dir,
probable.
Hi ha un masclisme latent.
Sí.
No només practicat a vegades per homes, també pot ser practicat per dones.
No,
el patriarcat ens atravessa
perdona,
a tots.
Perdona, o sigui, hi ha dones que són mil vegades pitjor que els homes, perquè es pensen que per manar han de fer exactament igual com es feia, barra, es fa encara, el sistema dels homes, i per mi és un gran error, perquè hi ha una cosa bàsica, si tu no tens empatia a la vida, ni feina, ni família, ni amics, ni punyetes, o sigui, tu has de tenir una intel·ligència emocional, que no tothom té, molts homes no la tenen, d'altres sí, però les dones que no en volen tenir, que dic jo, o sigui, són molt pitjors, o sigui, et dic, d'homes, n'he conegut uns quants, i alguns podria fer un llibre, saps? Però quan les dones agafen aquest rol que dius, no és la teva manera de ser, no intentis, però és el que suposo que culturalment hem mamat i tu et penses que per manar...
L'autoritat se'ns ha dit que era així,
exacte,
no?
Exacte, has de fotre crits, has de ser mal educat, has de vexar fins i tot, que dius, però què és aquest comentari? Si no m'ha sortit mai de la boca, mínim, per dir que una cosa no està bé, no cal que la diguis d'aquesta manera, o que no t'agrada, o que ho prefereixes d'aquesta manera. O sigui, hi ha moltes maneres de dir les coses i que l'altre es posi les piles, però sense faltar el respecte, que per mi és la clau, no?
Potser hauríem d'aprendre a un altre tipus d'autoritat, no? Desterrar totalment aquesta que ens han ensenyat de violència i de...
És que, a més, si aconsegueixes millors resultats, és que jo ho tinc claríssim, que aconsegueixes millor. Si quan treballes a gust, és mil vegades millor. O sigui, encara que tu no estiguis d'acord amb l'altre i li expressis el desacord, però fes una mica de tacte. A vegades també et canses i dius, home... Però quan agafem aquestes actituds d'homes, allò que estan a dalt de tot i que sí, sempre s'ha d'anar per totes i sí, criticar al màxim i tot és me cago un dent i pimba i el cop
de puny
a sobre de la taula, per mi és un error, és que no ho suporto. No ho suporto, no, en sèrio.
Claríssim. Amb tot aquest percal, t'hauria de preguntar què és el que encara t'emociona el periodisme?
Sentir-me útil. O sigui, encara m'emociona que quan passen coses molt importants, malgrat que estem en una època en què tots els inputs informatius els tens a través del telèfon mòbil i que la gent es passa hores perdent el temps davant del telèfon mòbil amb les diferents xarxes, jo també, no m'estic excloent, quan passen coses molt importants, com a país, com a societat, quan hi ha canvis importants legislatius, m'ho invento, quan passa una gran nevada, quan hi ha una guerra, quan... O sigui, jo encara penso que som útils i és el que m'agrada més, perquè estàs fent una feina que saps que els altres en aquell moment determinat els interessa i t'ho expliqui des d'allà, o que tu li donguis
pas. I el detall, no? Perquè ara que fas, per exemple, molt periodisme local, que per mi és el millor, en el fons, perquè...
Que no el fa massa gent.
I es menysté molt, a més, sí. No? Jo crec que és el de detall, el de tocar de posar a terra, el de... Em passa aquí la cantonada. I al final, allò de lo local és lo universal, és la manera d'explicar el món, no?
La papallona que batega aquí i va a parar a l'altra banda del món, no? Perquè, a més, moltes d'aquestes coses que si no expliquem nosaltres no les explica ningú, perquè és això, és una cosa local, però que per mi la gràcia és que t'estigui passant al costat de casa i tal com ho expliques, el que està a l'altra punta de Catalunya, ostres, li interessa igual. Perquè diu, home, si ho fan allà i això ho tenen allà, per què no ho puc fer jo? O per què no ens pot passar a nosaltres, saps?
A part del periodisme informatiu, que tu t'ha fet molt feliç, també t'ha fet molt feliç la literatura. Que això és una cosa que els periodistes sempre ens fa com una certa...
Vergonya.
Passarda, sí, i por, sí. Perquè dius, ui, ara no se'm creuran a mi fent novel·les, contes, etc. Uh-huh. Aquí la gran feina que va fer la Marta és d'autoestima, de dir, ei, què passa? M'agrada tot això i puc fer tot? Què hi ha?
O sigui, no et pensis, encara em fa no tanta, però...
Sents com una impostora.
No, però una vergonya. Uh-huh. Sí, tenia una vergonya, perquè jo sempre he escrit, però mai ho he mostrat. Era com una cosa meva. I és que, de fet, el primer llibre que vaig treure, la meva família no ho va saber. O sigui, és evident que el meu home i la meva filla, sí, perquè em veien, però els meus germans... El dia que els hi vaig dir, potser que faltaven, no sé, uns mesos perquè sortís publicat, i jo recordo perfectament la cara de la meva germana de... Perdona? O sigui, I dic, no, és que em moro de vergonya. Mm-hmm. O sigui, perquè estic traient... M'estic despullant, perquè, ja et dic, és una cosa que he fet molt de temps, però que sempre ha quedat amb una... Jo tinc unes carpetes molt ben organitzades allà, que no veia ningú. Fins que,
i a més parlant
me les van treure, no?
I a més, perdona, parlant de desig, vas començar forta,
sí,
que a més és un
raó.
Tema... No, i a més és un tema, es deia tots els noms del desig, sí. Eren contes, i és un tema que a més també se'ns ha extirpat a les dones, ens ha dit, les dones no podem tenir desig, sí. No, el que tu vulguis, Antonio, i vull dir que veníem d'aquí.
No, veníem d'aquí, i tu no saps la quantitat de dones que m'han arribat a dir coses després d'aquest primer llibre, que per mi ja va ser una experiència brutal, el fet de despullar-te com a escriptora quan sempre ha sigut periodista, i després la reacció de moltes dones al llegir aquests contes. Jo em vaig deixar anar molt, o sigui, les coses com són, perquè vaig pensar, és que ja està, o sigui, tinc aquests anys i jo dic les coses com són i com me les imagino i com les interpreto i com me les invento. Llavors hi havia moltes dones que em deien, i algunes grans, d'algú de dir, aquest uh-huh. conte sóc jo i això ha de canviar. I aquesta cosa que li passa a aquest personatge li ha passat a la meva germana i això no pot tornar a passar. I vaig pensar, si és una d'aquelles coses que fins i tot he rebut alguns mails o en forma
cartes,
de missatges de Facebook, de gent que m'analitza el que els hi passa a les dones des del punt de vista de les dones. I penso, és que clar, és que sempre ens donem als altres, sempre estem pel plaer dels altres, per l'organització dels altres, pels metges dels altres, per tenir cura dels altres, i tu t'oblides d'anar-te a comprar unes mitges que vols per estrenar no sé quan.
És que,
i no
com,
tens temps.
Com dèiem antigament, portem molt a traço.
Molt, o sigui, però... I llavors no hi ha un terme mig de dir, o sigui, jo cuido els altres i intento que tothom funcioni, però jo també. Sempre ens deixem nosaltres. I aquí ho vaig com treure tot. I vaig crear aquest sentiment que moltes... O sigui, de fet, va ser brutal, ja et dic, la reacció de moltes dones, i vaig pensar, ostres, quant de desig que tenim i que no fem realitat, i no estic parlant només de desig sexual,
de qualsevol tipus.
Que pot ser el desig de quedar
amb una
amiga de tota la vida, uh-huh. que per qüestions de quilòmetres ara no et veus tant, i tu, com que estàs només per la teva família, amb segons quines edats de dones grans, ja és que no es veuen, fins i tot, no sé, senyores que tenen les germanes en pobles que estan a l'altra punta de Catalunya, que no de tot l'estat...
I com que tenen deures familiars, no es veuen, no?
No es veuen. I dius, home, i aquella dona s'està morint de pena que no veu la seva germana. Com és possible? Perquè ens deixem i només estem pels altres, i això hem de canviar-ho. Jo crec que ja ho estem canviant, per sort.
La literatura et permet ser més sincera amb tu, també amb les coses que passen.
La literatura em permet, primer, jugar amb les paraules a partir moltes vegades de coses que em venen al cap quan faig periodisme. És a dir, si jo no estés cada dia davant d'un micro explicant notícies, probablement no tindria tant de material al meu cervell per escriure. Si jo em tanqués en un castell fabulós, en un lloc de retir espiritual,
veig,
a escriure, no escriuria res.
Ja, que aniries a prendre el sol.
Clar. Si jo vaig pel carrer, si jo explico coses que passen aquí, a l'altra banda del món, és igual el que sigui, coses que passen a Lleida, coses que, històries que et sorprenen de pobles petitíssims on hi ha una iniciativa solidària i tal, tot allò em dona arguments que al meu cap de cop i volta vas pel carrer i dius... Ah! Ara estic pensant en un senyor que mira per un semàfor si ha de travessar o no i jo ja m'estic inventant que aquest senyor tindrà un accident i després a l'hospital coneixerà no sé qui. Si no ho veiés, per tant, a mi el periodisme em dona ales per poder fer la literatura, que en el fons és el que m'agrada més, eh? Si pogués...
Sí?
No, és el que m'agrada més és la ràdio.
Sí, però deixaràs la ràdio algun dia, et dedicaràs allà amb una torre d'ivori a escriure novel·les?
No, perquè no surt a compte, perquè no pots viure. No pots viure d'escriure, és impossible. És impossible, això és una altra cosa. En un món ideal jo continuaria fent ràdio i escrivint. Amb una miqueta més de temps que ara, hauríem d'allargar aquestes 24 hores.
Sí, això t'anava a dir, perquè no sé com t'ho fas.
No, jo tampoc, a vegades tampoc. Sí, fins al punt que m'ho haig de marcar a l'agenda, eh? I aleshores quan... quedem per fer... No puc. Oh, però no puc. I llavors miro l'agenda i està bloquejat per escriure. Perquè si no ho bloqueges, allò que dèiem...
Passa als altres
parla. Mama, que necessito un paper vegetal, podries buscar-me, no sé on, un paper vegetal? I jo, paper vegetal? Un moment, això és del segle passat. Ja ho buscaré. I hauries de... I acabes...
I s'ha acabat el bloqueig.
I dius, ah, són les 7 de la tarda i no he començat. Doncs jo necessito més de 3 hores per escriure, perquè si no, entre que et concentres i que el mòbil t'entra un missatge i que no sé què, que ja te l'has d'apartar, tu has de tenir
una rutina.
Una
rutina i sobretot un compromís amb tu mateixa, no?
Sí. It's a heartache. Nothing but a heartache. Hits you when it's too late.
Hits you when you're down. Parlem de més literatura que parla de tu i que parla també de coses que ens passen a les dones, perquè ara, res, l'any passat, o fa un any i escaig, vas treure el Tres nits fora de casa, que en aquest cas és una novel·la, on parles d'un moment de la vida també de les dones de mitjana edat, que van cap als 50,
sí.
Que sembla que ens fem invisibles, no sembla, ens fem
invisibles,
i sembla que socialment ja no comptin a nosaltres, ja passem allò, ens aparten, perquè ja no som fèrtils, no som joves, tot allò que representa que ens dona importància, no?
Sí.
Això surt d'un emprenyament, d'una constatació, d'un volem canviar les coses amb aquesta energia que t'havien donat els llibres de contes d'abans?
Això surt de...
O...
Sí, volia parlar de l'època de la menopausa, però no d'un tema mèdic, sinó de què li passa a les dones quan arriben a aquesta edat. Però per entendre com és algú als 50, doncs vaig haver d'anar, o em va venir de gust d'anar a quan en tenien 17, per veure aquella evolució, de dir, l'amistat d'estiu que es manté forta, perquè amb 17 anys tu veus determinades coses amb unes amigues en un context de platja i que tot és meravellós, però jo volia veure com eren de joves i com s'havien tornat de grans, i què passava amb aquelles il·lusions, amb aquelles ganes de fer coses, amb tots aquells somnis. I clar, tu veus que algunes no han aconseguit res del que volien, d'altres s'han pensat que ho tindrien tot i acaben no tenint res, i alguna que es pensa que no tindrà res, doncs a vegades la vida t'ofereix la possibilitat de que tornis a començar. Què passa? Quan tens 50 anys? Doncs sí, passa. Però clar, si tu, jo llegia llibres i pensava, és que ningú parla d'això. O sigui, ningú parla de la menopausa, ningú parla de fogots, ningú parla de no suporto no sé què, ningú parla d'aquells quilos que es posen en llocs que dius, aquí això no hi era, i no hi ha manera, per molt que t'escarrassis a fer dieta o a fer no sé quantes coses, no hi ha manera de marxar. I encara ens fa vergonya ventar-nos.
Donar-li una importància, donar-li un lloc, no? També.
És que,
si ningú ho explica,
si
no existeix.
Si forma part de la vida,
no?
Per què no ha d'existir? Podem parlar en fa mal als ovaris perquè tinc la regla. Què passa, que no puc dir que m'estic morint de calor perquè tinc un fogot? Me n'haig d'amagar? Si forma part de la vida, què passa?
Amb aquest també t'han escrit moltes dones, segur. Per donar-te les gràcies.
M'han escrit moltes dones dir, ostres, és que és veritat que no... És que és veritat que no... O sigui, hi ha tractats mèdics, o com t'has d'alimentar per no tenir no sé què, per evitar el fogó, el que sigui. Però el que socialment implica no ho veig, que tampoc m'he llegit tots els llibres del món, però no és una cosa, jo crec que no és rendible, saps què vull dir? No. I això que
igual que no hi ha medicaments, igual
que lectores.
Igual que no hi ha medicaments per la menopausa tampoc, no. Perquè la investigació científica també decideix que això ja no importa a ningú, perquè no. Com no ens poden capitalitzar econòmicament, doncs tampoc existim.
No, no és rendible, no. O sigui, hi ha unes coses que és que no.
Per tant, no només és lo físic, és el que deies tu, també és aquest mirar-se del que eres, del que somiaves, en què t'has convertit i com ho vius,
i
també,
més,
no?
I fer un positiu, perquè el que no suporto és el catastrofisme o el victimisme de, ostres, que sóc gran, que... No, ets gran i tal, i jo penso...
Però estàs viva.
És que, primer, estàs viva. No pots tenir fills perquè o no els has pogut tenir o no has pogut tenir, és igual. Per tant, aquesta càrrega tu ja no la tens, tires endavant. Pots tenir les relacions que vulguis sense haver de patir per quedar-te embarassada. O sigui, saps molt més que quan tenies 20 anys, sí o no? O sigui, ets molt més obert.
Ens encanta que reivindiquis aquestes dones, perquè fa falta.
Sí, com a dona de fa molta falta.
I m'imagino que tu ja deus estar amb un llibre, amb un altre llibre, i sí. Ja deus estar amb la màquina, amb
estic
la màquina
amb
que
la
no
màquina
s'atura.
Que no s'atura, s'ha aturat un palet aquests dies, que he tingut allò mil històries, però està allà coent-se... lentament, perquè...
Tu bloqueja ta agenda, és el secret.
Sí, és això mateix. Si vas mirant i dius aquest dia està en blanc, no, escriure, posa escriure.
Compromís amb Marta Romagosa.
Sí, senyor.
Doncs Marta Romagosa, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
I records al teu marit.
De part teva.
Merci.
Adéu.
Si tens les orelles netes de prejudicis, escolta Les dones i els dies amb Montse Virgili.
El sexe, per les dones, sempre ha estat una feina. Sílvia Federici, escriptora.
Fem un exercici. Si busquem Albert Einstein al Google, apareixen més de 145 milions de pàgines, però, quines coses, si busquem el nom de Mileva Einstein, només hi ha 300.000 referències. De fet, sabeu qui és aquesta senyora? Perquè hi ha molta gent que no ho sap. Aquesta física i matemàtica no té tampoc cap premi Nobel al seu nom, tot i que va tenir un paper clau en els càlculs de la teoria de la relativitat de... el seu home. Igual que en altres àmbits, com la literatura, l'arquitectura, l'art, també hem de parlar de científiques. Però clar, aquí s'hi sumen, podríem dir, dos invisibilitats, perquè si hi ha del món de la ciència no en sabem res, quan són científiques, ja no t'ho explico, Maria Lluïsa. Laia Vicens.
Què tal? Bon dia.
Sí o no? Que estem a les beceroles.
Estem fatal. D'exemples de dones científiques oblidades n'hi ha molts, n'hi ha moltíssims. Necessitaríem un parell de programes per explicar-los tots, però per triar els més importants he anat a demanar ajuda a la Sílvia Planella, és fundadora i directora del projecte Enginera, una entitat que vol trencar estereotips de gènere que encara envolten la ciència, la tecnologia o les matemàtiques. Hem començat pel primer cas que citaves a l'inici, Mileva Marić o Mileva Einstein.
Es van conèixer quan estaven estudiant a la universitat, ella estava estudiant física i matemàtica i es van casar. El problema va ser quan van començar a tenir fills. L'Einstein va decidir que ella havia de cuidar-se de les tasques domèstiques i de cura dels fills. Ella no volia i aquí va començar problemes de parella. Tot i que hi ha una mica de controvèrsia perquè no s'han trobat les cartes, sí que a través del fill es van constatar que molts dels coneixements de física i matemàtiques, no, tota la contribució d'Albert Einstein, ella hi va tenir molt a veure, no, perquè ho van fer conjuntament. Però el Premi Nobel ja sabem qui el va guanyar. És que si jo vaig als instituts i els dic, sabeu qui és? Mileva Marić, ningú la coneix. Sí que van pactar que una part dels diners li va donar a ella, però evidentment el reconeixement no hi va ser mai per ella.
Ara entenc perfectament la teoria de la relativitat. L'he entès avui.
Si tenim en compte que només un 3% dels Premis Nobel en ciència han estat per dones, és fàcil veure que de casos d'investigadores invisibilitzades n'hi ha d'haver-hi molts més. Igual que la Mileva Marić, Esther Lederberg va liderar investigacions científiques, en aquest cas sobre genètica, però tampoc va constar com a guanyadora de cap Premi Nobel. Els aplaudiments, a veure si ho endevines, se'ls van dur
el marit?
El seu marit.
Va jugar un paper molt important en la determinació de com es regulen els gens junt amb el procés de fer ARN a partir d'ADN. Sovint va col·laborar doncs, amb el seu marit, en Joshua Lederberg, en el seu treball de sobre la genètica microbiana. Tanmateix, va ser l'Esther qui va descobrir el Phago Lambda, que és un virus que infecta la bactèria E. coli. Però, a pesar d'aquesta col·laboració, el seu marit va ser el que va obtenir el Premi Nobel de Fisiologia o Medicina sense fer cap menció a l'aportació de l'Esther, de la seva dona.
Esther Lederberg, quedem-nos amb els noms, que això és molt important, perquè no ens passi allò de qui és aquesta senyora, no?
Precisament el mateix li va passar a una altra científica, Isabella Carle, que va fer grans avenços en el món dels medicaments. Ella tenia una gran referent, una científica que tothom coneix, la Marie Curie, i es va enfrontar als seus professors perquè li deien que la química i les matemàtiques no eren cosa de noies.
Ella i el seu marit van començar a investigar en cristal·lografia en el Laboratori d'Investigació Naval dels Estats Units. Van ajudar a desenvolupar tècniques per extreure clorur de plutoni en una mescla que contenia òxid de plutoni, però més important encara va ser també que van determinar l'estructura de molècules biològiques complexes que estan incloses en les proteïnes. Aquests descobriments van revolucionar el desenvolupament de medicaments perquè van permetre veure com aquests medicaments interactuaven amb les proteïnes en el cos humà. Però què va passar? Que va ser ell que va guanyar el Premi Nobel de Química el 1985, no fa tant, sense cap menció de les atribucions de la seva esposa, de la seva dona, en la investigació. Estem parlant a vegades de casos, no? Doncs de companys d'investigació, de caps, de col·legues, però és en casa encara més flagrant, no? Quan estàs parlant de la teva esposa que estàs el teu dia a dia el comparteixes amb ella, no?
A banda de l'ombra del marit, a vegades l'ombra dels caps també, dels senyors que et manen, també és molt allargada, podríem dir.
Sí, i això és el que va passar a l'Alice Meitner. Era dona, era científica i era jueva, i el seu cas és especialment greu perquè no només no la van reconèixer per la seva contribució a la fissió nuclear, sinó que a sobre van voler-se aprofitar d'ella i dels seus coneixements per fer una bomba atòmica.
Clar que
va
sí.
Ser a principis del segle XX, que després de mudar-se a Alemanya va començar es va associar amb el químic Otto Hahn. Ella, amb Hahn, van fer aquests experiments que van demostrar l'evidència de la fissió nuclear. Però Meitner i el seu nebot va ser finalment qui van descobrir la teoria i van acunyar el terme de fissió nuclear. Quan van fer la publicació, no la van citar i, a més van guanyar el Premi Nobel de Química el 1944. La contribució de Meitner no va ser reconeguda. Després, els científics es van adonar que la fissió nuclear es podia utilitzar com una arma i van, evidentment, com que ella era experta, la van convidar a treballar en el projecte per desenvolupar la bomba atòmica, però ella es va negar, no?
Hem parlat de molts casos concrets, però a què es deu, t'he de preguntar, aquesta invisibilització constant de les científiques tan ferotge i aquests marits...
Que s'ho enduien tot. La Sílvia Planella ho atribueix als estereotips de gènere que sempre han condicionat el món científic i el món tecnològic, uns rols que han fet que la dona tingui menys confiança en ella mateixa i pensi que al final són coses que no van amb ella.
Hi han hagut uns papers, no? Uns rols, uns valors associats a l'home i uns altres associats a les dones. Però la diferència és tant que els que estan associats a les dones estan més oprimits, no? Estan molt desvalorats. Implica que les dones són excluïdes en les preses de decisions i sobretot del poder, no? Llavors, clar, tots aquests invents fets per dones, descobriments, això va associat directament a intel·ligència i poder. Llavors, la dona no se li permetia tot això, no?
I encara ara hi ha molta feina a fer amb les carreres STEM.
Encara que durant segles i segles estava estesa l'opinió que les dones no eren prou intel·ligents per fer ciència, per fer descobriments, la Sílvia Planella també deixa ben clar, amb un exemple molt concret, que el gènere no defineix la intel·ligència ni tampoc l'interès per la ciència.
Però és que fins i tot hi havia com el pensament de que no era necessari, no? Del per què? Per què la dona ha de tenir aquest premi o aquest reconeixement? Per què ha de tenir aquest poder? Per què? Quina necessitat té, no? Per exemple, Margaret Knight va inventar una màquina per fer bosses de paper, les típiques que encara utilitzem, no? Ella va fer la màquina, però era de fusta, i per patentar-la havia de ser de metall. Llavors va portar els seus dissenys a una fàbrica i allà un home, que es deia Charles Annan, doncs els va robar per patentar-los a ells com a propis, al·legant que era impossible que una dona creés alguna cosa així, i s'ho van creure. Era com obvi, no?, que el mèrit fos sempre de l'home.
Claríssim. I said boom, chicka boom. Per sort, hi ha iniciatives com aquesta, com la d'Enginyera, que dirigeix doncs, persones com la Sílvia Planella, que volen justament rescatar de l'oblit totes aquestes científiques.
Un oblit, Montse, permanent, que té un nom que potser encara no el sap tothom, es diu Efecte Matilda. I us preguntareu, qui és aquesta Matilda? D'aquesta no n'hem parlat encara.
El nom prové de Matilda Jocelyn Gates, que era una sufragista i abolicionista de finals del segle XIX als Estats Units, que va lluitar pels drets de les dones i de les minories. Llavors, ella va escriure, fixa't tu, el 1883, no?, un article, un assaig, que el nom era Woman as an Inventor, dones com a inventores, no? I ella ja posava, apuntava aquest fenomen. Ella citava, tot i que l'educació científica a la dona li està negada enormement, alguns dels invents més importants del món es deuen a ella. No obstant, la proporció d'invents femenins en patents és molt menor que la de masculins. I ella deia, això es deu a que la dona no posseix la mateixa llibertat que l'home.
I això ens ho deien el 1883 i sembla que no hem avançat massa.
Doncs no, no, Montse, no, molt no hem avançat. No sé com vas de Bíblia.
Perfecte. Col·legi de Monges des de
P3. Doncs me n'alegro molt que diguis això, perquè així te'n recordaràs d'uns versicles de l'evangelista Mateu que deien... Algun...
Ara no em venen al cap, però segur que tu me'l recordes.
Que deien alguna cosa semblant com que qui més té, més acabarà tenint. Això aplicat a la fama, podríem dir doncs, que qui més fama té, més n'acaba acumulant. I això, a nivell sociològic, s'anomena Efecte Mateu. S'atribueix a un senyor sociòleg que s'ho va inventar, però que en realitat ell li havia copiat a la seva dona, la historiadora Harriet Zuckerman. Per això, el 1993, no fa pas tant, la historiadora Margaret Rossiter va posar-se les mans al cap quan va veure que, clar, la definició de l'efecte Mateu, que era un home que ho havia robat d'una dona, explicava perfectament...
El que li passa a les científiques, no?
Exacte, la invisibilització constant de les dones a la ciència. Era una dona qui ho havia descobert, però era un home qui s'ho havia apropiat.
Per això no estem dient el sociòleg i sí que diem el nom de la Harriet, perquè aquest efecte és Harriet o efecte Matilda, el que vulgueu dir-li. La qüestió és que són dues dones invisibilitzades, com totes les científiques i, pel que es veu, tots els pantocràtors avui que venim explicant.
Per això, el primer que cal és conèixer qui eren aquestes científiques, per què van ser importants, i per això la feina que fan l'entitat Enginyera a les escoles i als instituts és molt important, és on calen despertar referents i despertar vocacions.
El dia 9 de novembre és el Dia Internacional de l'Inventor. Es diu de l'inventor, si es podia dir, de l'invent, de l'invenció, de l'inventor i de l'inventora, però no, es diu de l'inventor i, a més, es commemora en honor a Hedy Lamarr. I vam aprofitar per crear el Dia de la Inventora, no? Que a partir d'ara, doncs, el 9 de novembre, sigui el Dia de la Inventora, també. I es tracta que a nivell individual o a nivell de classe o grup es faci un treball estudiant a una dona inventora, del passat o del present.
Si voleu més exemples, ja n'hem dit que n'hi ha moltíssims, hi ha Maria Winkelmann, la primera dona en descobrir un cometa, tot i que el seu descobriment també se li va atribuir a un home.
Que raro, eh?
O Enriqueta Swan Leavitt, que també era astrònoma i va descobrir un mètode per mesurar grans distàncies de l'univers, un descobriment que va ser fonamental perquè un tal Edwin Hubble, aquest sí que el coneixem, determinés l'existència d'altres galàxies. Hubble té un premi Nobel i un telescopi espacial al seu nom, ella... Ella no.
Ella no, ella, la Swan Leavitt, morta de gana. Vaja, avui anirem apuntant noms, ja podem agafar la llibreta, perquè és molt important, com dèiem, recordar el nom d'aquestes dones. Laia Vicens, fins la setmana que ve.
Adéu, me'n vaig a fer
ciència. Per molts planetes. Haley's comet comes around more than I do. But you're all it takes for me to break a promise. Silly me to fall in love with you. Els dissabtes a la mitjanit, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
La vida no mereix que ens preocupem tant. Marie Curie, científica.
Maria Vela, que desgraciadita i
Això de desgraciadita tu eres teniéndolo todo, la veritat és que ho podríem cantar de totes les dones que sortiran avui en aquest programa, perquè són dones amb talent, però no han tingut la força ni el reconeixement que mereixen. En el món de la literatura, en el món de l'art, a tot arreu, hem parlat de ciència, però ara parlem de literatura. Novel·listes, dramaturgues, poetesses, grans escriptores que han estat durant anys sota l'ombra de figures masculines. Les dones de... Mònica, tu no ets dona de ningú, tu ets la Mònica Homs.
Jo sóc la Mònica Homs, no sóc dona de ningú, però aquestes dones sí que ho van ser, i sí que ho van ser durant molts anys. Grans noms de dones que van estar invisibilitzades, censurades, silenciades, a l'ombra de figures com els seus mestres, els seus marits, els seus germans, els seus tiets, o inclús sota els seus propis pseudònims. N'hem parlat amb la Maria Antònia Massanet. Ella és professora de secundària, però també és poetessa. I, a més, és investigadora i és experta en poesia de dones i, sobretot, poesia feminista.
Durant els segles XVIII i XIX estava molt mal vist que les dones escrivissin i que ho fessin d'una forma pública, perquè sí que escriure cartes, diaris, estava a l'ordre del dia, fins i tot se'ls recomanava que ho fessin, però no estava ben considerat que una dona escrivís de forma pública i encara menys que ho fes sobre certs temes.
Com se t'acudeix, Maria Antònia?
Aquest context històric va fer que moltes dones, algunes voluntàriament i d'altres per imposició, no firmessin les obres que escrivien amb el seu nom.
De fet, que directament els usurpessin la feina feta per les dones, eh? És molt bèstia, això. Aquest és el cas de la Maria de la O Lejárraga, no la de la cançó, era una altra Maria de la O. Però és la protagonista del documental que justament ara està prenominat als Premis Goya i que es dirà A les Espanyoles, on expliquen la història d'aquesta dona, de la Maria de la O Lejárraga, una dramaturga de les més importants d'Espanya, però que no va tenir nom perquè... Que estrany, firmava el seu marit, no?, en nom d'ella.
Exactament, Gregorio Martínez Sierra, el seu marit, va firmar durant anys les seves obres. Ella va ser mestra, va ser pedagoga, va ser escriptora i també va ser diputada. I, de fet, va ser una dona i una autora molt feminista i una feminista molt important de principis del segle XX i de mitjans del segle XX. I ara tu et preguntaràs, aquesta dona que era tan bona...
Era tan important i tan bona i tan potent...
I que va fer tantíssimes coses...
Per què no signava ella?
Com és que no signava ella? Doncs Massanet ens ha donat la resposta.
Per pressió social, també perquè era mestra i les mestres en aquella època havien de signar uns contractes molt estrictes perquè els exigien ser exemple de moralitat i de bon comportament. I clar, no estava ben vist que una dona escrivís obres de teatre.
Obres de teatre ni tampoc que portés barret. Us recomanem l'exposició que hi ha aquests dies a Madrid de la Sin Sombrero. Eh? D'alguna manera ella es volia posar el seu propi barret i no els hi deixaven. Dedicar-se al món de l'espectacle estava a més molt mal vist en aquella època.
Sí, estava molt mal vist, especialment, com explicava ara Massanet, si eres mestra. Però és que aquesta dona no només era una mestra que escrivia teatre, era una mestra que escrivia teatre sobre temes femenins i feministes. Si ja el primer escandalitzava, el segon ja era...
Ni t'ho explico.
Una cosa enorme. Una de les obres que en destaca Maria Antònia Massanet es titula, de fet, El ama de casa.
És una obra absolutament feminista per l'època, bueno, encara avui ho seria gairebé, amb aquesta temàtica, no? Perquè si hem començat parlant del tema de les cures, que tot just fa uns anys que s'estan reivindicant més la seva dignificació i reconeixement, doncs imaginem-nos el 1910. I, clar, si ho publicava un home... Si es publicava en nom d'home, també estava més ben vist socialment i feia que altres homes es poguessin interessar més pel tema. Perquè, clar, si això ho explica un home, deu ser que en lloc d'anecdòtic i particular i excessivament subjectiu, és important.
Home, tothom sap que els temes autènticament universals són els dels mascles. Nosaltres només passem el motxo.
Bouche demi-ouverte, elle te souriait, elle semblait offerte à tous ceux qui passaient.
Lejárraga no va ser l'única que va firmar amb el nom del seu marit home. A França trobem un altre cas molt rellevant, que va ser el de Sidoni Gabriel Colet, que segurament la coneixeu només amb el nom de Colet. Ella va ser una gran escriptora que durant molts anys pràcticament no existia en el panorama literari, perquè el seu marit, Henri Gauthier Villars, més conegut com a Willy,
signava per ella.
Va escriure la primera de les obres, Claudine a l'escola, i va signar nom seu perquè la va convèncer que seria molt millor que la signés ell, que ja era un autor reconegut i que així es vendria una mica, però va tenir un èxit aclaparador i va aconseguir aleshores, la va convèncer perquè escrivís tres novel·les més sobre el mateix personatge.
I Montse, això no és tot, perquè de fet va ser ell qui la va animar a escriure i qui li va dir, escolta'm, hauries d'escriure les teves experiències de joventut i d'adolescència perquè segur que podrien arribar a convertir-se en un llibre.
Exacte.
I després va firmar ell.
Ah, meravellós. Vinga, tu fabrica que jo signo. M'encanta.
I la cosa no va acabar aquí.
Després va aconseguir també que se li reconeixés que les obres eren seves. Li va costar molt desempallegar-se del Willy i de la seva ombra, perquè clar, era una persona culturalment molt important al París de la seva època.
Home, li haurien d'haver dit Willy Fogg, perquè amb la seva boira la dona va quedar claparada. El més bèstia és que, tot i destapar-se el pastís, de cara a la galeria, la Colette va continuar sent la dona d'aquell senyor.
Hem parlat de la Colette, de la Lejárraga, que van firmar amb el nom del seu marit, però hi ha altres escriptores que van optar per utilitzar un nom d'home per poder escriure del que elles volguessin. Suposo que tots i totes teniu un nom al cap, i és Caterina Albert, que firmava amb el nom de Víctor Català.
Que clar, es va donar a conèixer amb un monòleg teatral que es deia La infanticida, és a dir, un tema absolutament considerat execrable i abjecte, l'assassinat d'un fill per part de la seva mare. Ja estava considerat bastant fora de lloc, però quan es va descobrir que l'autora d'aquesta obra, que havia guanyat els Jocs Florals d'Olot el 1898, era una senyoreta de l'Escala, es va crear un gran escàndol perquè es va considerar absolutament inadmissible fins al punt de censurar l'obra, que no va ser representada fins l'any 67 al Palau de la Música Catalana com un homenatge pòstum a l'escriptora.
Per això i per altres motius va decidir signar com un home.
També ho va utilitzar una mica com per separar la senyora de l'Escala, que portava una vida bastant respectable, tot i que no es va casar i que escrivia, no?, que era bastant escandalós per l'època, li va servir per separar la imatge d'aquesta senyora de bé de la seva imatge de ploma.
Quan diem l'Escala no estem parlant de que baixava per l'escala d'incendis, eh? Estem parlant de l'escala del municipi de l'Alt Empordà.
Exactament. Sota la firma de Víctor Català, ella es va convertir en una de les escriptores més importants de l'època. I un cop ja se sabia que qui estava escrivint no era un home, sinó que era Caterina Albert, ella va decidir continuar utilitzant el pseudònim.
Fer aquesta separació, aquest desdoblament, aquesta emasculació, és a dir, convertir-se en, d'alguna manera, home per escriure, també feia que els crítics la veiessin d'una altra manera, tot i saber ja que era ella. Perquè no, és que ella, quan signa com un home, realment adopta la forma d'escriure d'un home. I això també feia que fos més justificable que una dona escrivís i que entrés més fàcilment en el cànon literari perquè era socialment, literàriament, més ben acceptat. Perquè, de fet, d'ella es deia que tenia una prosa molt viril.
Clar que sí, amb un parell d'ovaris, la virilitat no és una cosa d'ous, sempre?
Bueno, depèn de qui pregunti. El que està clar és que va deixar un llegat indiscutible.
Va ser una pionera en tractar molts temes en la literatura catalana que no s'havien tractat fins ara, com per exemple l'infanticidi, el parricidi, bueno, des d'una perspectiva de dona, el desig femení obertament, relacions entre dones, la crítica al matrimoni i molts altres, fins i tot la bellesa des d'una perspectiva femenina, d'una forma molt més descarnada que no pas feien o havien fet els homes fins aleshores.
I a la literatura espanyola la cosa no millora, la llista continua. De fet, també vam parlar de Zenòbia Camprubí, que va treballar incansablement pel seu marit, Juan Ramón Jiménez.
Famós, eh? El del Premi Nobel.
El de Yo no soy yo, soy ese, doncs aquest.
Exacte. Molt bé.
Ella, paral·lelament, abans i una mica durant, va escriure obra pròpia, però va quedar absolutament eclipsada per la figura d'ell.
Ella creava diaris i cartes personals, que després s'han recollit els seus diaris, se'ls van publicar fa uns anys amb una gran rebuda de la crítica, perquè realment era una escriptora impressionant, i quan es van conèixer ella ja traduïa perquè dominava perfectament l'anglès, entre d'altres llengües, però va deixar la seva activitat molt de banda per poder-se dedicar en cos i ànima a ell, perquè el Juan Ramón Jiménez així li exigia.
Vaja, és habitualíssim en el món artístic que moltes dones, de fet, abandonin també les seves aspiracions perquè estaven a l'ombra de personatges que per la majoria es consideraven genis, eh? La llista és llarguíssima.
Elles tenien talent. Zenòbia Camprubí tenia talent, però la seva vida va girar totalment al voltant de cuidar el seu marit i l'obra d'aquest.
M'has tret un tema, el tema de les cures, eh? Si has de fer el dinar, has de portar les criatures a l'escola bressol, i a més has d'escriure, i a més has de fregar el terra, la cosa es complica, vaja, si carregues amb totes les tasques de la llar. I em sembla que la Maria Antònia Massanet et va explicar un exemple d'algú que no podia estar, com diuen al meu poble, el plat i les tallades.
Exacte, va parlar-me de Clementina Arderiu, una gran poetessa catalana que estava casada amb Carles Riba, i en el seu cas ell l'animava a escriure, ell li deia escriu i intentava que ella continués amb la seva obra literària, però...
Amb però vull el menjador ben netet, no? I ben
no
ordenat.
Exactament, perquè... Però clar, el que queda clar és que amb les ganes d'escriure no n'hi havia prou. De fet, ella ho explicava en una carta a una altra escriptora, a Maria Antònia Salvà.
Diu, sí, el Carles sempre em diu que escrigui. Diu, però després veig els quatre nens, els quatre fills que van tenir, i totes les feines de la casa per fer, tot i que tenia minyona, però que al cap i a la fi la mestressa era la que havia d'encarregar les feines, i clar, no trobava el temps per escriure. I clar, Carles Riba, en canvi, es dedicava plenament a la seva feina i a l'escriptura. Clar, no és el mateix.
No és el mateix que fer-ho estones que dedicar-t'hi tot el dia. Qui escriu sap que és una cosa que necessita temps. Vaja, la llista seria llarguíssima, les germanes Bronte, la Mary Shelley, que al principi no tenia ni nom, que es feia dir anònima. Vull dir que déu-n'hi-do. La Carmen Mola això no li va passar, però és igual, aquesta broma ja la farem un altre dia. La Maria Antònia Massanet està a punt, a més, de treure un llibre al març, que tindrem molt en compte, aquesta antologia de poesia feminista en català, que es dirà Flamarada sortiran, i inclourà poesies d'alguna de les autores de les que hem parlat avui, no, Mònica?
Sí, de més d'una, entre elles Clementina Arderiu, que ara la sentiu.
Ara que ja de tanta cosa torno, no em pregunteu, que no sabria dir-vos per quina brida m'he sentit lligada. El cor encara vol tornar a gronxar-se desbocat a les barques de la fira, i dic que sí, que amb mi tot clama d'esma cap a aquella petita esbojarrada. I ja no sóc sinó una dona absorta amb la veu i amb el riure que s'aturen.
Rosa Cererols, geògrafa, també té alguna cosa a dir sobre aquesta qüestió.
Sempre és el moment de fer una petita reflexió al voltant de les implicacions del llenguatge quan ens referim a nosaltres, les dones, i quan apareixem dins l'ordre del tot plegat. I m'explico. Si ets nena, no ets dona. Si ets dona soltera, no comptes, perquè som invisibles i formem part d'una categoria sospitosa. Però si ets casada, encara avui dia, passes a ser la dona de fulano o mengano. A casa nostra, per sort, no perdem el cognom, cosa que en altres països, que tot sovint prenem de referència de moltes coses, encara passa. Se't col·loca el cognom del marit i, per tant, esborres la identitat de qui t'ha portat al món, la mare. I les criatures que neixen, la tònica és que el pare posi el primer cognom. I així, allò de que les dones parim i les dones decidim, no s'acaba de materialitzar-se del tot en alguns aspectes. Poques dones són les que escolleixen reposicionar un dels seus cognoms com el primer de la criatura. I dic tot això per recordar-vos, una vegada més, que estem immerses en els efectes jeràrquics del patriarcat, que relega el lloc de les dones sempre darrere del que sigui. I així anem perpetuant una suposada inferioritat fàctica i perpetuant un suposat gènere dèbil. Perquè el patriarcat el que persegueix és aquest ordre de les coses i fomenta que emprenem un llenguatge sexista que té la voluntat d'explicitar el que cal condemnar, que és l'abús de poder i la falsa noció de que som possessió i propietat d'algú. Tot i que se'ns digui que és una manera de dir inofensiva, les coses del llenguatge importen i cal insistir que no som de ningú i que hauríem de ser el que volem ser i que així se'ns anomeni.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
En el programa d'avui hem après una colla de noms a recordar. Mileva Maric, Esther Lederberg, Lisa Miner, Isabel Carle, Margaret Knight, Harriet Zuckerman, Zenòbia Camproví, Maria Lejárrega, Caterina Albert, i anem sumant. No podem permetre que ens coneguin com la dona de... Tampoc parlem així de les nostres amigues o companyes. Cridem el nostre nom ben fort.
Ens podeu escoltar en podcast a catradio.cat/donesidies.
Aquest programa l'hem fet possible un equip sense amo ni senyor. Laia Vicenç, Mònica Oms, Susana Ortega, Clara Ardèvol, Rosa Silloé i qui us ha parlat, Montse Virgili i Treig. Avui, pum, amb tota la cerimònia. Acabem avui amb la cançó nova d'Everything But The Girl. Aquella banda que amb el seu títol explicava molt bé allò d'ens interessa tot, menys la noia. Acaben de treure nova cançó i sona així de bé. Fins la setmana que ve, oients. I need a thicker skin. This pain keeps getting in. Tell me what to do. Cause I've always listened to you. And I'm here at your door. Tell me what to do. 'Cause nothing works without you. Oh.
Nothing left to lose.